Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis i Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria. Benvingut també. Ens acompanya aquesta setmana l'Ignasi Miranda, que és director del programa El Mirall de l'Església, cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda, Ignasi. Benvingut també.
Hola, bona tarda.
I també amb nosaltres el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest Converses, aquestes jornades, el senyor cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Senyor cardenal, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tots i a totes, sí.
Estem ja a les portes del Nadal, en fi, un Nadal, aviam, molt especial per tothom, però sobretot per vostè, senyor cardenal. Expliqui'ns.
Jo penso que és un Nadal molt important per a tota la humanitat, no només per nosaltres. Penso que és molt important d'obrir els horitzons i veure que la nostra vida té una projecció universal, internacional. Per tant, estem celebrant el Nadal en un temps que estem sortint de la crisi, però encara hi ha molta gent que pateix les conseqüències greus de la crisi. Moltes famílies també. Al nostre país encara la pobresa va creixent i es fa encara més intensiva, més extensiva, més profunda i més autòctona. Per tant, és un Nadal que encara no podem dir que tot va bé. L'aspecte econòmic no és el més important de la vida, potser no, però és important. Però hi ha una cosa encara que sí que és no només material, és espiritual també, és humà, que és el treball. I l'atur no augmenta. No, l'atur augmenta.
Aumenta.
O no disminueix com hauria de disminuir, sinó que encara perdura moltíssim.
És un missatge, senyor cardenal, que li venim escoltant any rere any.
Sí,
desgraciadament. El treball, no hi ha feina.
És el treball.
És important tenir feina i tenir casa.
És important les dues coses, tenir feina, tenir treball per poder viure la persona i la família, mantenir-se i no dependre dels altres, no dependre de la caritat. I és important tenir una casa. En el sínode aquest que vàrem celebrar el mes d'octubre a Roma, hi havia doncs representants de tot el món, sinó episcopal, allà hi havia episcopats, hi havia països que es deien, els bisbes deien, hi ha molta gent al nostre país que no es pot casar. Què passa? No pot casar-se. Per què? Perquè no té diners, perquè no té casa, perquè no té diners per fer una festa. La cultura influeix. Com casar-se sense una festa i un banquet de casament? Per molta gent això va ben unit. Per tant, hi ha gent que sí, en teoria es podrien casar, però a la pràctica no es poden casar. S'ajunten, etc, etc. No? Sí, per tant, són drets fonamentals de la persona que estan reconeguts a la nostra Constitució, però de la lletra a la pràctica hi ha un abisme a vegades. No? I penso que el Nadal, que justament Jesús va venir a dir-nos que som germans i que ens hem d'estimar els uns als altres, hem de procurar un clima d'una justícia més forta, d'una economia renovada, que posi la persona al centre i no a la perifèria, i no només els interessos econòmics, que també són importants, però que per sobre de tot és la persona.
Són missatges i desitjos que els haurien d'escoltar els que demanen a votar, i aviam si del que surt demà a les urnes, doncs es fan ressò.
Si jo no sé si hi ha
alguna de les coses que vostè va predicant any rere any, senyor cardenal.
Hi ha coses que predico any rere any, sobretot aquestes qüestions socials, em sembla que desgraciadament s'han de predicar. Però em predico una que no té gens èxit.
Que estan molt poc present a la campanya electoral, per cert.
Segurament. La família, la pobresa, el benestar social, l'ajuda als més discapacitats, als més...
No se n'ha parlat gaire.
No se'n parla massa. No. Penso que és important i que l'administració té una responsabilitat. Càritas ajuda moltíssim. Les persones ajudem moltíssim. Però aquesta també és una responsabilitat primària de les autoritats i de l'administració, que busca el bé comú. Hi ha de buscar i ha d'ajudar les persones que tenen necessitat. I hem de procurar que la gent no es trobi en situació de necessitat. Per això Càritas intentem no només de donar quelcom de menjar o d'ajudar quelcom econòmicament o de procurar doncs que puguin pagar el lloguer del pis, etc., perquè no els treguin i quedin al carrer, sinó que intentem també a través de diversos programes que trobin la feina i que puguin mantenir-se per si mateix, perquè la caritat és necessària, és important, però abans és la justícia. La gent no volen ser mantinguts per caritat, sinó que poder-se mantenir per justícia.
Escolti, vostè també serà notícia aquests dies, d'aquí una setmana, el dia dissabte que ve, dia de Sant Esteve, doncs tancarà el seu pontificat com a cap de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Han estat 12 anys, veritat? Quin balanç faria vostè d'aquests 12 anys?
Sí, 12 anys el balanç és molt llarg. No crec que tinguem temps
en ràdio,
de programa de
que
parlar.
En ràdio sempre anem amb espírit de síntesi. Quins serien els titulars que faria vostè en positiu i en negatiu?
Ja. Bueno, en titulars em sembla que hem intentat de fer un treball conjunt a tota la diòcesi. És a dir, que tot el que he fet no ho he fet jo sol, sinó que ho hem fet entre tots. Un treball que en diem una església sinodal, que camina junta, que caminem junts. I aquí hem fet, sobretot, un esforç molt gran per evangelitzar, per anunciar Jesucrist i el seu evangeli. Aquesta és la urgència més gran que té l'església arreu i també a casa nostra. Per tant, volem evangelitzar. He fet 4 programes pastorals prioritaris, diocesans, amb objectius pastorals prioritaris, amb la participació de tots, amb la col·laboració de tots, i som fonamentalment evangelitzadors. El Papa ens diu que hem de sortir. Bé, inclús abans del 2013, que el Papa va ser elegit, doncs ja deia jo moltes vegades aquí, solteu, toquem la campana i ven menys gent, hem de sortir, hem d'anar on està la gent, hem d'anar a anunciar Jesucrist, no ens podem contentar quedar-nos a casa, hem de sortir. Per tant, aquestes dimensions d'evangelització i de sortida. Aquí hem tingut un esdeveniment importantíssim per l'arcidiòcesi, per Barcelona ciutat i més, que és la vinguda del Papa Benet XVI a Barcelona el 6 i el 7 de novembre del 2010 per dedicar a la Sagrada Família. Penso que va ser un esdeveniment històric importantíssim que ha marcat la nostra ciutat en el món, no només per això, per altres coses també, però també per això, i sobretot la Basílica. Són 4 milions les persones que entren cada any a visitar la Sagrada Família. Per tant, va ser una visita molt important, i va ser una visita que es va complementar amb la visita al Nen Déu, una institució que ajuda les famílies necessitades que tenen fills amb dificultats, amb capacitats diverses, doncs el síndrome Down i altres coses. Doncs el Papa va anar allà i va ser un acte entranyable que va marcar un estil, perquè els papes, quan van a visitar una ciutat o un país, sempre un dels actes que fan a partir de la visita al Nen Déu és la visita a un centre d'aquest tipus. Hi ha moltes més coses. Hem treballat també per donar a conèixer els continguts de la fe cristiana, el pensament de l'Església, l'humanisme cristià, la doctrina social de l'Església. I això ho hem fet a través de moltes coses. Jo puc deixar a l'Arxidiòcesi de Barcelona, Catalunya, i a l'Església en general, una nova facultat eclesiàstica, la facultat d'Antoni Gaudí, d'història de l'Església. Només n'hi havia 3 de tot el món, amb la nostra ja són 4. Arqueologia cristiana, només n'hi havia 2 en tota l'Església del món, i amb la nostra són 3. I art cristià, la nostra és l'única. Això és importantíssim, això era un buit enorme. Pensant que cada dia hi ha menys capellans o que s'ho han de dedicar amb altres coses, i tot el patrimoni religiós, artístic de l'Església, que és molt important a casa nostra, el puguin convallar persones preparades degudament. Això és, i el puguin difondre també.
És interessant el que acaba de dir, cada dia menys capellans. Què passa, senyor cardenal?
Bé, això és un tema important, però que seguim
suposo
una miqueta,
que sortirà la resta de la miqueta, conversa, però...
Sí, però exacte, ja sortirà, suposo. Llavors, també a la vegada he deixat, aquest mes d'octubre va venir el cardenal també responsable de fer-ho, una Ateneu Universitària de Sant Pacià que coordina les 3 facultats eclesiàstiques. I no podem oblidar una cosa, que hem fet un treball enorme de solidaritat. Una miqueta, ja ho hem parlat abans, tots aquests anys hem treballat molt en tots els plans pastorals, aquests 4 plans pastorals, sempre hi ha hagut dels 3 objectius. Els catalans són molt pràctics. En 3 objectius n'hi ha prou, prioritaris. S'ha de fer tot lo normal, però el que volem donar més importància, en 3, si ho realitzem, ja és molt. Doncs un d'aquests 3 sempre ha sigut la solidaritat, l'ajuda als pobres i necessitats, les obres de misericòrdia corporals i espirituals. I aquí podrien continuar, doncs, molt més les coses que s'han anat fent amb la col·laboració de tots. Jo penso que això és important. Jo amb els altres i els altres amb mi.
Després parlem del tema dels capellans. Ara obrim la resta de micròfons. Paraules demanades a l'Ignasi i el Joan Maria. Vinga, Ignasi. I el Daniel també.
Una qüestió breu, senyor cardenal, ja que ha pronunciat vostè el nom d'Antoni Gaudí. i de la gran basílica de la Sagrada Família, amb aquest gran esdeveniment del novembre del 2010, la visita de Benet XVI i la dedicació del temple, a vostè li agradaria que la Sagrada Família d'alguna manera fos icona de Barcelona i que vostè hi pogués tenir una certa implicació en el futur com a arcabisbe emèrit amb la Sagrada Família?
Jo, realment, estic al servei totalment del que el nou arcabisbe demani, no? Perquè estic al servei... He nascut a Barcelona, he sigut sacerdot de Barcelona, he sigut bisbe auxiliar de Barcelona, vaig anar a Tortosa, vaig anar a Tarragona, m'hi he trobat sempre com a casa, i quan em va el papa anomenar Joan Pau II arcabisbe de Barcelona, jo no me'n donava compte, però em van dir: torna a casa. I vaig dir: ah, sí, torno a casa, perquè aquelles altres dos diòcesis també era casa meva, però estic a casa, esclar, i per tant em quedo aquí, em quedo a casa. I com, mentre jo tingui salut i pugui fer-ho, els bisbes, com vostè sap, i els capellans, no ens ajudarem mai. Celebrem l'Eucaristia, celebrem els sagraments, ajudem les persones, estem al servei del que se'ns demani i puguem fer. Però en aquest sentit, no cal dir que per mi la Sagrada Família sí ha estat una cosa molt important. Miri, la primera cosa que ningú em va dir, la Sagrada Família, els de Barcelona, sabem una cosa, que hem cregut sempre que la Sagrada Família no s'acabaria, perquè hi havia una col·lecta anual que sortien pels carrers i el que donava la gent era per comprar uns quantes pedres, però això no es fa a la Sagrada Família. Llavors, jo realment un dia vaig tenir una inspiració. Vaig dir: ui, i si cobrim les naus, que estaven obertes, amb grues i tot a dintre, si cobrim les naus ja la podem dedicar pel culte. Vaig tenir aquesta intuïció, dic, m'ho va dir. Vaig parlar amb els arquitectes de la nostra fundació i em van dir: sí, es pot tapar, es pot cobrir. Ah, vinga, som-hi. I on poseu la grua aquesta que hi ha a sobre? I vaig dir jo, a la meva ignorància: ja aguantarà, però és que n'hi ha una de 172 metres que tenim ara, o 190 metres. I em van dir: a la Sagrada Família tot és providencial, gairebé plorant, m'ho van dir. I doncs ja vaig treballar, vaig invitar el papa, i el papa Benet va venir. El papa Benet va venir, i jo estic content perquè va venir a Barcelona, però gràcies a que va venir a Barcelona va anar a Santiago de Compostela, perquè ja havia dit abans que no hi anava. Però quan va venir aquí, perquè jo el vaig convidar després, i vaig dir, i es va comunicar lògicament, perquè ningú sabia res, les autoritats van dir: oh, ja que és l'any Jacobeo, potser que vagi també a Santiago. I perquè va venir a Barcelona, va anar també abans a Santiago. El dia 6 a la tarda vam venir amb l'avió amb el papa a Barcelona, 6, vespre, nit i 7, fins que se'n va anar al vespre del 7.
Daniel.
Sí. Precisament demà tenim eleccions. Vostè ha parlat molt, fa anys que va dient, hauria sigut bo, no només ara, sinó des de fa anys, un pacte per l'empleo, per l'atur, com es vulgui dir, de forma que es pugui lluitar o que coordinadament tots lluitessin per això. Nosaltres volia preguntar, en primer lloc, aquest aspecte i un altre també per demà. Durant moltes eleccions, els bisbes d'Espanya o de Catalunya han fet unes iniciatives davant de les eleccions que no anaven a dir, evidentment, a quin partit has de votar, que això no ho diran mai, ni correspon, però sí recordaven alguns elements que val la pena que una persona ho tingui en compte a l'hora de votar, en temes tan substancials com l'avortament, la família, el dret dels pares a l'educació, etc. Escolteu, quan valoreu, teniu en compte aquestes coses, no? Encara que no diguin després en qui han de votar. Què ha passat que aquesta vegada no s'ha dit res, tenint en compte sobretot que han sortit una sèrie de partits emergents que segurament, diem-hi, poden tindre posicions diverses en relació a les clàssiques que tenien dels partits anteriors.
Bé, jo el que primer que ha dit vostè, certament que no sé si ho tinc que repetir perquè ja ha concluït tantes vegades i no ha tingut cap eficàcia, però jo estic convençut que això ha anat molt bé. Potser és una miqueta tard, potser no és molt tard. L'atur encara és molt elevat. L'atur és un problema gravíssim per a les persones. I l'atur, amb aquesta xifra tan elevada, aquest percentatge, no sé si ha canviat a Catalunya, però fins fa poc el 53% dels joves no tenia feina. I va baixar una miqueta l'atur, però encara estem per damunt del 20%. Això és un problema molt greu. Això és un problema d'estat. I això demana un pacte d'estat. I això ho he dit moltíssimes vegades. Tots els partits polítics, a mi em sembla, tots els sindicats i totes les patronals s'han d'unir per fer un pacte, per intentar buscar solució a l'atur, que és el més important d'una persona, el treball. Perquè si un se situa en la postura d'una persona que no té feina i que potser preveu que no en tindrà mai més per l'edat que ja té, diguin a aquesta persona què pot esperar de la vida. En totes les conseqüències això té, en totes les conseqüències psicològiques, espirituals, humanes, familiars, etc, etc, etc. Jo pensava que era molt important fer un pacte d'estat. Se n'han fet per altres coses no tan importants, importants però potser no tant. Últimament s'ha parlat d'un pacte d'estat per una altra qüestió. D'això no se n'havia parlat mai. Llavors penso que encara que aquest pacte d'estat no és donat resultat, perquè sé que el problema de l'atur no és fàcil, però la sensació que haguessin donat a la gent, o se'n preocupen, no dic que no se'n preocupin, però potser no han donat aquesta sensació, que haguessin donat si haguessin fet això. Però a més hi ha una altra cosa, eren necessàries retallades? No ho sé, no sóc tècnic, potser sí, segurament sí. Ah, amb un pacte d'estat les retallades haguessin anat distribuïdes amb un pacte, i potser s'han molt millor. Crec que encara es podia fer coses, eh? Perquè encara es viu. Però això no ha tingut ni ressò en els mitjans de comunicació social. Penso que no m'he equivocat. Penso que donava un bon consell, un bon suggeriment. Bé, potser doncs, això era molt difícil de fer, potser era molt impossible, potser per això no s'ha aconseguit ni s'ha intentat. Però penso que és tan important buscar el bé comú en aquest punt concret del treball i evitar l'atur el màxim possible, que realment hi calia això. I l'altre, no sé exactament ara què deu ser degut, si és que no hi ha hagut nota, o hi ha hagut nota, no ho sé.
No hi ha hagut, no.
Bé, en definitiva, nosaltres podem repetir, però les persones no són tontes. Les persones saben, si són cristians també, tindran uns valors de l'ètica i de la moral cristiana, però saben que hem de buscar solucions als problemes greus que hi ha. Problema de la pau, problema de la violència, problema del treball, problema de l'atur, el problema del benestar social, és a dir, gent que no té el necessari per viure, el problema de la vida, el problema de la família, si les famílies s'han d'ajudar, que són les que han resistit davant de la crisi. Perquè la família és un... Bé, el Consell Vaticà II deia una cosa que em sembla que és evident, no? El bé de les persones, de la societat i de l'Església, el bé de les persones, depèn directament del bé de la salut, del matrimoni i de la família.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia del Daniel Arasa, l'Ignasi Miranda, el Salvador Guillermo, el Joan Maria Claveguer i el convidat d'avui, el cardenal de Barcelona, el Lluís Martínez Sistac. Queden per preguntar encara aquesta primera ronda, el Joan Maria i el Salvador. Vinga, Joan Maria, endavant.
Senyor arcabisbe, vostè ha estat una persona molt interessada, jo diria que està a cert punt obsessionada, i això crec que és bo, pel tema de les grans ciutats, no? Vostè ha organitzat certàmens que s'han fet a la ciutat de Barcelona i, si no m'equivoco, de cara al futur en té previstos d'altres. Quina és la situació que es viu en aquest moment amb aquesta ciutat, a la nostra? De quina manera creu que ha influït les administracions, els governs, tant l'autonòmic, tant el de Catalunya com el de Madrid, amb que Barcelona sigui el que és en aquest moment, i de quina manera també ha influït la crisi econòmica amb el desenvolupament de la ciutat i amb els fenòmens que s'estan vivint amb ella?
La pregunta és molt difícil, vaja, de contestar, penso, perquè influeixen moltes causes aquí, no? Estàvem parlant de l'atur, influeix moltíssim. Si la gent té feina, té treball, viu d'una manera diferent. S'evita crear unes bosses de pobresa, de marginació. Hi ha moltes persones que viuen ja sota l'umbral, sota el nivell de pobresa. I ha dit que la pobresa al nostre país ha augmentat, s'ha fet més intensiva, més profunda, més extensiva, depenen molt més de l'ajut dels altres, del Càritas o d'altres institucions. Vol dir que la gent es va enfonsant i, per tant, és molt més difícil de sortir d'aquesta situació. Clar, això, penso que encara la nostra ciutat està bastant, no és tan greu, no és tan greu. S'ha intentat de no crear barris de marginació aïllats totalment del centre. Jo penso que això és positiu. S'ha creat una cultura de comunicació entre diferents ètnies, que n'hi ha moltes. El 70% dels catalans o no han nascut a Catalunya o els seus pares no han nascut a Catalunya. Malgrat això, penso que hi ha força cohesió social, força. Potser n'hi hauria d'haver més, però n'hi ha força. I penso que també doncs, no hi ha una divisió. va deixar dir que per les qüestions polítiques institucionals actuals doncs això ha creat una divisió. Jo penso, almenys veient les nostres comunitats, veient les nostres ciutats i coneixent-ho de primera mà, perquè coneixem les parròquies, etc., i els pobles i les ciutats, no hi ha divisió. D'alguna manera poso exemple, potser no ben bé, però hi pot haver-hi molt més una tensió en les famílies entre si són del Barça, són del Real Madrid o són del Barça, són de l'Espanyol, que no pas per la qüestió potser política institucional
ni lingüística.
Ni lingüística, perquè aquí s'ha aconseguit una cosa de molts anys, que és la immersió. La immersió ha anat bé, perquè molta gent que han vingut de fora, els seus fills, han après també el castellà i català. I això els ha ajudat moltíssim per sentir-se... No s'han fet dues comunitats. El perill està en fer dues comunitats. Les escoles que parlen castellà, les escoles que parlen català. Dues comunitats és molt difícil de fer. Procurem també en les parròquies no fer dues comunitats, els que parlen una llengua i els que parlen una altra, sinó que anar barrejant una cosa amb l'altra perquè es faci una sola comunitat humana. Salvador.
Sí, senyor Cardenal, el que deia allò amb una part d'al·lusions, no? Del pacte per l'ocupació. Jo crec que els partits polítics, i aquí no em toca, però per l'altra part, crec que els partits polítics han sabut fer pactes polítics, com per exemple el pacte de Toledo, però sempre és molt més fàcil arribar a pactes quan el problema es veu lluny, o sigui, de llarg recorregut, de llarg termini, quan hi ha coincidència en la diagnosi del problema, si hi ha un problema a les pensions que tindrà el nostre país, però també hi ha una certa coincidència, si hi ha molts petits matisos, amb la solució. En canvi, amb el tema de l'atur, diguéssim, si miréssim aquests quatre principals partits a nivell de tot l'estat espanyol, les propostes que es postulen són força divergents. Això no treu, com vostè diria, ni la força ni la raó al seu plantejament de buscar l'esforç per assolir polítiques que ajudin amb aquestes persones, que la situació cal dir que no es resoldrà d'avui per demà, però sí que li hem de donar algun element d'esperança. Aquesta és la primera qüestió. I la segona, que jo crec que a vegades l'oblidem, perquè a vegades estem capficats amb el que estem aquí visquent, a Barcelona, a Catalunya, o inclús si vol a Europa, però no som conscients de la realitat que hi ha arreu del món, no? I sorprèn encara, cosa que a vegades no és prou coneguda, no? La persecució religiosa que pateixen un creus determinades religions, però que sobretot la religió catòlica, i que, si no recordo malament, hi havia algun cardenal que estava anomenat in pectore, és a dir, que no es feia públic el seu nom per salvar la seva vida. Dic, són dos elements que a vegades tenim el foc posat molt, diguéssim, sobre el terreny en el que trepitgem, perquè no som conscients, o la gent no és conscient de la realitat que es dona arreu.
Tota la raó. En quant al primer, jo diria que entenc que, ja ho he dit, el problema de l'atur no és fàcil de solucionar. Deia també moltes vegades que això no ha de ser només el nostre país, ha de ser també els països de la Unió Europea. Ah, no estem aïllats. Europa, això li interessa també, perquè l'atur també és d'Europa. Bé, però, esclar, és que les coses difícils les hem d'afrontar. No perquè són difícils les hem de deixar. Segona, el característic del polític i de la responsabilitat del polític i de la gestió administrativa de govern és buscar el bé comú. I el bé comú inclou també els marginats, els pobres, els necessitats, perquè són persones, i per evitar-ho el màxim possible. Tampoc poden fer miracles, però penso que no justifica. Veig que hi ha dit també que potser deu ser molt difícil, però escolti'm, si davant d'aquest problema tan gran no són capaços de renunciar a alguna cosa, com busquen el bé comú? Com el busquen el bé comú? Escolti'm, això és un problema real? És un problema d'un 25% de la població laboral que no té feina. Si això no és un problema, si això no és una qüestió d'estat, és que ja no sé què és una qüestió d'estat. Perquè és que si no treballes no menges, si no treballes no mantens la família.
Totalment d'acord.
I la pobresa està arribant als infants. Bueno, i tot el que això comporta. L'altre, home, l'altre, miri, últimament me'n recordo, em va enviar un llibre a la Rahola, que parla molt clarament d'aquesta persecució dels cristians en aquests països. Sí, sí. I ara, en pocs anys, ha augmentat el 300% la persecució religiosa i els cristians són els més malparats. I segurament que no en tenim consciència. Potser tampoc ho arreglarem dient-ho. Hem de pregar, lògicament. Però les persecucions religioses, els màrtirs, no són només del temps de l'imperi romà. 313, edicte de Milà. Sí, sí, clar, reconeixement d'aquelles paraules de Jesús. Doneu al César el que és del César i a Déu el que és de Déu. Sí, però segle XXI encara s'està convocant la llibertat religiosa.
Sí. En aquest sentit, senyor Casal, me permet, perquè és un tema que he seguit molt, he publicat llibres precisament sobre persecució religiosa, li puc dir que aquí han tingut el boicot més absolut, és a dir, cap referència a posar la raó, no, perquè la raó és molt per en esquemes diferents, no? No entro en què més, no religiosos precisament, no? Però en tot cas, puc dir, he publicat un llibre fa 3 anys sobre persecució religiosa, com si parlava poc, i quasi cap mitjà, la COPE sí, però alguna altra, no va fer cap referència, malgrat enviar-los-ho a tot arreu, no? La pregunta és, per què creu vostè que ara, en part d'una mica, però durant anys, sabent que hi ha una persecució dels cristians molt intensa, la premsa occidental, i en concret de Barcelona, no diu res?
Bé, aquí hi ha una cosa. També no posem només en aquest capítol, posem-ho en els altres capítols. Pateres, africans, perquè surti als mitjans la mort o unes coses d'africans, han de ser mils i mils. És a dir, aquí valorem molt més l'europeu, l'occidental, de l'altre ens en recordem poc, no. I aquí passaria el mateix, podem dir, amb això d'aquests països on hi ha aquesta persecució religiosa. Bé, deu haver-hi també un secularisme exagerat, deu haver tot un interès d'un laïcisme fort, no d'una laïcitat que és bona, que reconeix les religions, que les respecta, que les tutela. Unes societats i unes administracions diuen, oh, les persones necessiten també les religions per realitzar-se. I, per tant, les hem de tutelar, protegir, que puguin la gent viure i exercir el dret a la llibertat religiosa. Perquè quan un estat, una administració, no valora la religió per al bé comú, no, el règim normalment és laïcista. I viceversa, si ho valora positivament, el règim és de laïcitat, de confessionalitat, que no va en contra, sinó com la que tenim a Espanya, a la Constitució, que és una laïcitat positiva, oberta i democràtica. Em sembla que totes aquestes coses, el discurs que he fet recentment com a acadèmic de número de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, el títol és aquest: Estat aconfessional i societat plurireligiosa. Però és que ara hi ha una tendència a l'Occident Europeu, i és de fer la societat laïcista. Ja no dic l'Estat, la societat. Treure de la societat qualsevol signe religiós, qualsevol presència religiosa, que no dic catòlica, religiosa, en basant-se en que l'Estat és laic. Ahir s'ha confessional, perdoni'm, això no té res a veure. Per què? Home, perquè les autoritats estan al servei dels ciutadans, i si els ciutadans, uns són religiosos, altres no, els religiosos valoren una festa religiosa, és lògic que aquestes autoritats que estan al servei, siguin creients o no, puguin participar allò que aquells ciutadans valoren i que col·laboren al bé comú. Posem el cas també, concretament dels catòlics, que està fent Càritas? Moltíssim. Què estan fent les parròquies? Moltíssim. Què estan fent els cristians? Moltíssim, davant de la crisi econòmica.
Què estan fent els governs, senyor cardenal? Poca cosa, no?
Bueno, els governs també fan el que poden, suposo. Haurien de fer més, però...
Escolti una cosa, tornant al que deia el Dalí, el tema de la laïcitat, laïcisme, tot plegat. El pessebre que tenim a la plaça de Sant Jaume, què li sembla al senyor cardenal?
No l'he pogut veure.
Caram, el del costat.
No hi ha pogut passar. Tinc tanta feina que no he pogut veure.
A mi particularment no m'agrada.
És una resposta molt diplomàtica.
No m'agrada això.
Quan no l'he pogut veure, i això és veritat, he passat per allà, però he passat ràpidament.
L'has de buscar amb un per l'element religiós.
A la Mercè o per
anar a Sant Just. Senyor cardenal, l'element religiós del pessebre s'ha de buscar amb lupa.
Jo em pregunto una cosa, senyor cardenal. Existeix un pessebre sense els elements religiosos? El podem qualificar
de pessebre? Serà una altra cosa, no serà un pessebre.
Aquí la qüestió és
les arrels cristianes. Nosaltres tenim una identitat. La identitat no vol dir que ens quedem en el segle primer, segon, tercer, quart, i no, hi ha hagut la il·lustració. Però moltes coses, els drets fonamentals, els drets de la Declaració Universal dels Drets Humans, venen gràcies també al cristianisme. Per tant, no és que sigui... No, això mateix que us he dit, doneu al César el que és del César i a Déu que és Déu, paraules de Jesús, ha confirmat les relacions entre les religions i els estats, perquè hi ha unes competències diferents, separació, això és molt important. Bueno, però aquí estem renunciant a la nostra identitat, i això és perillosíssim. No tothom renuncia a la identitat. Però, esclar, davant del problema de l'immigració, que ara ja no és tan fort com era, jo sempre he dit que si un no sap qui és, no pot parlar amb qui sap qui és. Perquè, com que un no sap qui és, no pot dialogar. O ho refusa tot el de l'altre perquè és nou i diferent, o s'ho empassa tot i encara perd més la seva identitat. Per tant, és molt necessari valorar la nostra identitat, aportant totes les coses noves. Si Catalunya ha sigut un país de marca, s'hi han passat moltes cultures, però hem tingut sempre la capacitat d'oferir el bo que teníem i recollir el bo que tenen les altres cultures, ètnies, etc., per incorporar-ho a la nostra identitat. Identitat. En una democràcia, si les persones i les institucions no conserven, no són coherents amb la seva identitat, no hi ha democràcia, hi ha pensament únic, no hi ha riquesa, no hi ha diàleg profund.
I té la sensació, per segons quines coses estan passant, que els, a Catalunya i a Espanya ens estem convertint en una mica antireligiosos, senyor Cardenal, o no?
Jo no sé si antireligiosos o no, però hi ha com un però és que no va per aquí el món, us he dit abans de que el 1980 el 83% de la població mundial es declarava religiosa i 30 anys després és el 89, no ha baixat, serem nosaltres. Ah, perquè l'Occident Europeu ha aconseguit una cosa: canviar-nos l'antropologia, la concepció de la persona. Home, ja jo soc una miqueta gran, però recordo quan anàvem a col·legi que ens deien que l'home i la dona, animal racional, no, però religiós també, tenim unes inquietuds religioses. Però és que la Victòria Camps, que no és sospitosa, fa bastants anys, no crec que digui el contrari, almenys jo l'he citat moltes vegades, amb un debat que va haver-hi en el diari País sobre la classe de religió, i parlo de molts anys, potser més de 30, va dir: els pares que no donen una formació religiosa seriosa als seus fills, els exposen, no vol dir que ho sigui, però els exposen a qualsevol secta o fonamentalisme, perquè la persona té una dimensió religiosa, surt d'aquesta dimensió un moment i ve una secta i te l'agafa i no té elements de discerniment. Perquè és així. Ara, Àfrica, Amèrica del Sud, Amèrica del Nord i els altres països, els altres continents, no tenir una religió, ets un pobre home. On tenir una religió, ets un pobre home, és a l'Occident Europeu. Però no és així. I, de fet, les persones busquen sentit a la vida. I en un moment o altre surt aquesta dimensió transcendent. La mort d'una persona estimada, un fracàs personal, un fracàs sentimental, el sentit de la vida surt, perquè el portem a dintre, creats a imatge i semblança de Déu. No podem estar plenament tranquils sense Déu.
Senyor arquebisbe, vostè abans parlava, m'ha semblat que parlava d'immigrants. Hi ha un problema que ultrapassa la ciutat de Barcelona, ultrapassa Catalunya, Espanya. És un problema que viu Europa en aquests moments i que l'afecta per la part de la migració. Més que migració, migració política, refugiats, el nombre elevadíssim de refugiats que hi ha en aquests moments a Europa, que jo crec que és un problema greu que s'ha de tallar d'origen amb unes altres mesures, però el fet és que en aquests moments hi ha molts milers de persones, hi ha un acord entre mig de la Unió Europea que aquestes persones s'han de repartir, han de sortir dels camps de refugiats i han d'anar a parar als països d'acollida a la Unió Europea, i això no s'ha produït. Hi sortia un informe aquesta setmana que deia que dels centenars de milers de persones que ja s'havia arribat a un acord que havien de ser repatriades als diversos països d'acollida, només em sembla que un centenar de famílies, 120 famílies, eren les que realment havien patit aquesta conseqüència, que la resta continuava com fins ara. Aquest és un problema real que necessita una solució. Com pot arribar aquesta solució? Com la veu vostè?
Jo la veig amb el sentit, a veure, és un problema gravíssim, però esclar, ho he dit molt bé, jo quan començaven a sortir les imatges dramàtiques dels pròfugs, dels refugiats, vaig oferir l'edifici de l'antic seminari menor, la Conreria, però vaig dir, a la vegada que oferia això pels refugiats que poguessin venir, que s'havia de lluitar contra les causes, contra les guerres que ocasionaven això, contra la persecució religiosa que ocasionava això, i pels immigrants que hi hagi feina en els llocs d'origen. Si no treballem aquestes tres coses, això no es para. Hi ha una altra cosa que no ho diem, que és la baixa natalitat nostra respecte als immigrants. Els necessitem. Tenim una baixa natalitat molt gran. I els necessitem, i ells ho necessiten. És un altre punt per posar-se d'acord, també. Per tant, penso que si surt aquí de nou la importància de l'educació. Els exèrcits sí, però els exèrcits, ja veiem avui, amb el terrorisme actual i modern, els exèrcits no poden fer masses coses. És tot un problema d'educació, de formació, de reconeixement dels drets de les persones, de que els puguin realitzar. El Papa ens ha dit recentment que la desigualtat és la causa de tots els mals socials. Quan hi ha una economia que prima els interessos per damunt del bé de les persones i no col·loca la persona en el centre, això es va creant unes dificultats cada vegada més gran de cara a la realització de les persones, i d'aquí venen moltes conseqüències de persones inestables, de persones antisocials. Escolta, això ho engendrem tots, d'alguna manera ho engendrem tots, uns més que altres, però tots som una miqueta corresponsables. Crec que serà a fons, si no anem a fons, no. I crec també, jo he dit altres vegades, que Europa hauria de mirar més Àfrica. I mirem poc Àfrica. Estem una miqueta d'esquena a l'Àfrica. Ho he dit inclús, recordo l'anterior, o l'anterior, ja no sé si l'anterior o l'altre, president de la Unió Europea, i em va dir que no, dic que em sembla que sí, que n'estem bastant d'esquena a l'Àfrica. Necessitem no sé què, però necessitem que hi hagi llocs de treballs allà. Necessitem ajudar aquells països perquè no tinguin que venir necessàriament. I necessitarien que la mentalitat d'aquí fos una miqueta més elevada perquè no necessitéssim tantes persones de fora, que després tenim por de tenir-les, però les necessitem.
Ignasi, dues petites qüestions. S'ha parlat aquí del projecte de pastoral de les grans ciutats. Barcelona acollia l'any 2014 aquest congrés amb una doble cita, i vostè, senyor cardenal, ha constituït la Fundació Antoni Gaudí per les grans ciutats. Quins projectes li agradaria desenvolupar en el futur? I després un apunt molt breu li pregunto per la beatificació d'Antoni Gaudí. És un gran repte també per...
Sí, el primer jo li diria que bé, la fundació l'he feta, una fundació Antoni Gaudí per les grans ciutats. Jo el que desitjaria aquest 2016 fer un congrés sobre ecologia i grans ciutats, Laudato Si, l'encíclica del Papa, o un congrés sobre la família, el sínode sobre la família i grans ciutats. Bé, això està, estem una miqueta pensant-hi. I per altra part també estem pensant en diferents, ara hi podré dedicar més, doncs de potenciar, afavorir, ajudar publicacions que tractin sobre temes de les grans ciutats, només pastorals, que tot en definitiva és pastoral, però bé, l'acolliment de les persones, la realització de les persones, la mobilitat en les grans ciutats, que és un gran tema, perquè avui dia la mobilitat és bàsica a les grans ciutats, però si hi ha mitjans, un es queda isolat, queda en un lloc... Hi ha molts problemes, no? Doncs tot això, poder-ho ajudar a través d'aquesta fundació. I la veritat, Antoni Gaudí, doncs jo demano que tothom resi Antoni Gaudí quan té una necessitat material o una enfermedad, perquè Antoni Gaudí pugui intercedir perquè Nostre Senyor faci un miracle, i tinguent un miracle, doncs puguem doncs arribar a la seva beatificació, que penso que seria molt positiva. Seria molt positiva.
El procés està a la recta final, podem dir, perquè...
Està a la recta final, però el que ens passa és que no hi ha el miracle.
Bueno, senyor cardenal, vostè, jo no sé, té la sort o privilegi de viure un fet excepcional. Dos papes, papa Benet XVI,
sí. I tres.
Joan Pau II, primer.
Joan Pau II, Benet XVI, i ara el papa Francesc. Com es viu aquesta situació quan va al Vaticà?
Jo les he viscut amb molta... molt proper a aquests papes, a tots ells. Jo penso que Joan Pau II
és un fet únic,
em va nomenar aquí, però a Pau se m'ha nomenat bisbe auxiliar de Barcelona, bisbe de Tortosa, arcabisbe de Tarragona, arcabisbe de Barcelona, pràcticament m'ho ha fet tot. I el papa Benet XVI em va crear cardenal. Però això, per tant, Joan Pau II, moltíssim, no? I el papa Benet XVI, entranyable també, amb un cor gran, semblava tímid, però té un cor molt gran, un acolliment enorme, un sentir-te molt proper i molt acollit. I amb el papa aquest actual, doncs, jo només puc dir una cosa, que en menys de 4 anys que és papa, m'ha donat 4 audiències privades, que és molt, 3 demanades per mi, i l'última li anava a portar els llibres sobre el congrés aquest de la persona de la Sant Ciutat, la versió catalana, castellana i italiana, i vaig parlar amb el secretari, dic que el dia 24, que és demà, jo estaré a Roma per fer unes gestions, voldria concelebrar amb el papa i entregar els llibres. Diu, és que el mes de juliol, era juliol, no hi ha aquesta concelebració. Deixaré els llibres a Santa Marta, molt bé. Deixi el telèfon, a veure si el papa el vol trucar.
I el truca vostè?
I a la tarda, sí, també truca. I a la tarda, en telèfon al secretari, em diu, vingui demà a dos quarts d'hora que els va, i va rebre mitja hora. Sí, em truca. Més curiós va ser
una
quan...
una comunicació molt fluida.
A la segona audiència la vaig demanar... No, devia ser la primera. La primera la vaig demanar pels camins normals. I pel mes de juliol, assuny. Per el mes de juliol, potser ho he explicat, però vaig anar a Rio de Janeiro i el vaig veure el papa moltes vegades, clar. I vaig dir, he demanat una audiència. Llama-me, llama-me. I, esclar, el papa, jo no l'havia trofat mai. Havies fet cartes als papes, sí, moltes. Però llama-me, llama-me, jo no sabia com fer-ho. I al tornar vaig telefonar al secretari. Va, hi era, va agafar el... Li vaig explicar. Va, diu, jo hablaré amb el papa a l'hora de comer. I aquesta tarda li diré alguna cosa. A la tarda em telefona. Vingui el 6 de setembre, l'audiència a les 4 de la tarda. I la penúltima, jo vaig fer una carta al secretari, i això devia ser final d'agost, vaig anar una setmaneta de vacances a Sardenya, i un dia a les 11 del matí, visitant un poble de Sardenya, doncs em telefona el mòbil, cosa que a vegades el tinc apagat, però no el tenia apagat, i agafo i diu, la germanderia del Vaticano. Vaig espantar. Un momentino que parlarà com Monsenyor tal, i si posa el mencionó, un momentino que parlarà amb el papa Francesco. I el papa Francesc va posar l'aparat i vam parlar per trobar el dia i l'hora de l'audiència que jo vaig demanar. Sí, el papa té aquests gestos. Sorprèn.
Sorprèn? Sorprèn, clar,
sorprèn,
això.
Sorprèn, sí. Bueno, ha sortit moltes vegades en aquesta tertúlia, no? El nom d'aquest genial arquitecte, que és l'Antoni Gaudí, que és fill del meu poble, de Riudoms, nascut al Mas de la Caldera.
Per això, en Clavegueres, volia preguntar... Senyor Cardal, m'ha aixecat el dit, diu, he de preguntar jo a l'Ossada. Però això hauria de preguntar.
És un gran
reivindicar que Gaudí és del seu poble.
És un gran arquitecte, encara que no fos de Riudoms.
També, eh? És de Riudoms.
Disculpa, Clavegueres, que m'he avançat, eh?
Aquesta pugna entre Riudoms i Reus.
Ha nascut al Mas de la Caldera, terme municipal de Riudoms. Ius solis.
Molt bé.
Ius solis.
Dit això, pregunti, senyor Clavegueres.
Dit això, ahir la tarda vam tenir l'oportunitat, ahir divendres, d'assistir a un nou concert de Nadal, aquesta magnífica basílica, que és la Sagrada Família, concert de Nadal, no? I vam tenir l'oportunitat de gaudir altra vegada d'aquesta extraordinària obra que encara agafa més dimensió quan s'hi fa un concert d'aquestes característiques. Vostè abans ha parlat de la basílica, ha parlat del moment en el que el papa Ratzinger va venir a santificar-la, i... Vostè no ha volgut fer un balanç del seu pontificat perquè seria molt llarg, ha dit, i necessitaríem més d'un programa, però m'imagino que aquest devia ser un sí. moment dels molt, més positius.
Molt important.
Però segur que en 12 anys també ha tingut algun moment negatiu. La pregunta és aquesta.
Sí.
Vostè podria dir-nos quin és el millor o els millors moments del seu pontificat i potser aquell que recorda amb més tristesa, amb més melancolia?
Bé, el moment, jo diria, més àlgic, menys inclús, doncs, de molts aspectes, és que el papa vingui a Barcelona, vingui a dedicar la Sagrada Família. Per mi era molt important, perquè no tenia que venir, amb el sentit de que no és una catedral. I va ser una petició meva, d'un cardenal, molt bé, i va venir. I això és molt important per Barcelona i per l'Església. I tenir-lo a casa, jo dic, com estem un papa a casa, no havia tingut mai un papa a casa, no? Però va ser entranyable, entranyable, ho va fer-ho molt fàcil, molt fàcil, no? Perquè aquest és el moment més àlgic, encara que en altres moments. Jo diria que tot el treball que hem fet conjunt pastoral, això és molt important, aquest treball conjunt, no? I moments difícils. Jo li diria que, esclar, no he fet, no ho he pensat massa, però el Nostre Senyor m'ha ajudat en que problemes, no n'he tingut masses de problemes. He tingut un problema, com té tot bisbe, normalment, que és, i tota l'Església diocesana, i l'Església en general, l'evangelització. Com anunciem a Jesucrist i com les persones acullen Jesús i com creix la seva vida cristiana. Això és el gran problema. Però també hem de fer el que podem i no estem obligats a més. Perquè Jesucrist predicava la bona nova i uns deien sí, els altres deien no, i era Jesucrist. I els deixebles no seran més que el mestre. Per tant, tampoc ens podem angoixar quan ho fem de la millor manera possible. Aquest és el problema que jo he tingut, és el de l'evangelització, però que dic que és comú, no per treure responsabilitats nostres aquí a Barcelona. Però penso que és una diòcesi viva, és una diòcesi que treballa, que hi ha persones molt convençudes. A vegades hem semblat que som Barcelona i Catalunya els dolents de la pel·lícula, i no som els dolents de la pel·lícula. A la mateixa pràctica pastoral, dominical de la missa, el rector, per exemple, d'un poble de 140 quilòmetres de Barcelona, poble d'Estiueig, m'ha dit, gràcies a Barcelona omplo l'església els diumenges. I donem molta gent, a la pràctica religiosa, i em diuen els capellans de Barcelona que hi ha molta església que s'omplen també la missa. Però aquí només ens fixem sempre a Catalunya en el que no va bé.
No.
Som autocrítics i va moltes coses bé, però si una no va, només pensem en aquella. Clar, això no funciona, perquè això no ens anima. Per tant, penso que no, que hi ha moltes coses boniques, que jo he disfrutat molt i que de problemes personals no he tingut en cap capellà, ni en cap plai, ni en cap persona, no n'he tingut. Que l'únic, esclar, dius, desitjaria haver angelitzat més, jo i els altres. Bueno, hem fet el que hem pogut i el que vindrà darrere, doncs farà el que podrà. I mira, anem sumant.
Pensi que això de destacar el negatiu és una de les coses fortes de la societat i especialment de la classe periodística.
Sí.
Els titulars periodístics
negatiu,
els
no?
Més potents sí. Són els negatius.
Bé, però no us sembla... Jo he dit que s'hauria de fer un congrés, jo parlava d'un congrés de les grans ciutats, potser encara el faré aquest, doncs veure, les grans ciutats. Què és notícia? Els brindo a fer un congrés internacional, vostès, dels mitjans de comunicació, sobre, ja ho veus si és senzill això, què és notícia? Estudiant-ho.
La proposta queda sobre la taula, podem parlar-ne. Ens queden només 5 minutets de programa. Ignasi i Daniel, vinga.
Bé, jo s'ha parlat abans de les eleccions de demà i potser ha quedat una mica pendent de comentar el que s'hauria de fer per afavorir la família com a institució i la defensa de la vida, que és un tema que ha quedat una mica diluït després que el govern espanyol, per exemple, rectifiqués i no reformés la llei de l'avortament, per exemple.
Sí, l'avortament és un aspecte molt important perquè és la vida, i aquí ens hi podem trobar tota persona, creient o no creient. S'ha identificat a vegades anar contra l'avortament els catòlics. Bé, els catòlics i les persones que estimen la vida, que són molta gent, gràcies a Déu, no només els catòlics, no? Per tant, ens hi podem trobar. Però després hi ha també aspectes positius també d'altres coses. Com ajudem a les famílies? Com ajudem a la formació de l'efectivitat dels adolescents? Cada 5 minuts, i aquesta tertúlia ha durat més de 5 minuts, cada 5 minuts a Espanya hi ha una separació. Ah, com que ja tenim medicaments, tothom pot estar malalt. No, no, tenim medicaments, però hem de procurar que no hi hagi malalts. Ah, per tant, hem de procurar que la gent quan es casa no se separi. I els hem de formar. I s'ha d'unir la sexualitat i l'amor i no separar-ho. Esclar, que hi ha tota una sèrie de coses que anem fent i després ens queixem. Oh, aquests mitjans porten aquest fi. Si no vol aquest fi, canvia els mitjans. S'ha d'anar per aquí.
És un problema d'educació.
És un problema d'educació, però també de l'administració. No només de les religions. I dels pares.
És un problema de valors. Un problema de les persones, també, no?
De valors i d'una ètica. Una ètica important.
I que tenim poca paciència uns amb els altres.
Bueno, està,
i tot això. Jo enllaço precisament aquesta pregunta que ha fet l'Ignasi, que és precisament, a mi ja explico breument un fet, com jo soc president d'entitats familiars, un mes i mig abans de la campanya electoral vaig parlar a tots els partits intentant anar a trobar-nos amb ells per parlar temes de família. I puc dir-li, vostè ho sabrà, però ni cas en general, la majoria de partits, de fet, que ens hagi rebut un, algun partit va dir que sí, després va enjornar-ho i ho va deixar. Però
qui els va rebre?
Els d'Unió Democràtica són els únics que van acceptar una reunió als nostres càrrecs. De més, algun altre, i he de dir honestament, el cas de, ho dic perquè, per no ser injust, els de Convergència, que ara es diu Democràcia i Libertat, van dir que sí, després al final ho van ajornar. Però la major part, ni caso, allò, ni caso. Dius, per què, diguem-hi, hi ha, diguem-hi, aquesta indiferència davant del tema família? I passo una altra cosa. Vostè ara ja deixarà de ser l'arquebisbe de Barcelona, serà emèrit, i què els diria a les famílies, a la gent del carrer que són cristians, què heu de fer en aquest sentit, quins objectius els marcaria de cara al seu futur vida cristiana?
Jo com a emèrit no distingeixo entre emèrit i arquebisbe, jo els diria el mateix que els he dit sempre, per tant no faig distincions amb això, no? I esclar, aquí l'important, home, aquestes persones que vostè ha visitat, són persones que deuen tenir una família, són persones que suposo que si s'estimen els esposos doncs els hi ha d'estimar-se si tenen fills, i que si no hauran sofert també. És que fa molt sofrir, fa sofrir moltíssim un divorci i una separació. Jo he estat jutge eclesiàstic, i si el sofriment i el fracàs és un fracàs, sempre és un fracàs, per més educativament que es pugui fer, de que no hi haurà un soroll, que sí, és un fracàs, i sempre pateixen els fills, sobretot els esposos, almenys un dels dos segurament, i els pares i la família ampla. El Tim, El bé de les persones, el bé de les persones. Però repeteixo, és que el bé de les persones, el bé de la societat i el bé, deixem-ho, i de l'Església deia, està en proporció directa al bé de la família. I si les famílies s'estimen, pugen els fills millor, els fills doncs són més feliços, es realitzen més. Però si això és una cadena, si això ho veiem tots. Ara per què? No ho sé. En fi, se'ls ha de preguntar amb ell.
Senyor Cardenal, el que és inexorable és el temps. Hem arribat pràcticament a les dues del migdia i hem de posar el punt final del programa d'aquest dissabte. No m'agradaria convidar el programa d'avui, que estem a les portes de Nadal, sense que vostè doncs felicités a tots els dies de la cadena COPE Catalunya i Andorra per aquest Nadal i algun desig.
Bé, una felicitació ben cordial perquè puguin viure un sant Nadal, anant una miqueta també a les arrels, que és que Déu ve a visitar-nos, ve a veure'ns, ve a trobar-nos. No som nosaltres que el cerquem, sinó ell ens cerca, per donar-nos el millor de tot, que és el ser fills i filles de Déu. I per tant, germans, els uns dels altres. Que visquem el Nadal a Catalunya i Andorra, on arriba aquesta emissora, doncs d'aquesta manera. És el meu desig i serà també la meva pregària.
La seva pregària, que serà ja pràcticament les últimes d'aquest...
La
seva
pregària no s'acaba.
No s'acaba. És que no es posem. Ja, escolti'm, 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 com a cardenal del Cabildo de Barcelona. I no hem parlat del Barça. No hem parlat del Barça. Ho deixem per una altra ocasió, perquè tenim ocasió de poder-lo convidar. Senyor cardenal Martí de Cetà, moltíssimes gràcies, bona tarda i bon Nadal.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Salvador Guillermo, al Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, Ignasi Miranda. Gràcies. Tornem la setmana que ve. Bon Converses, Nadal. Cadena COPE, bon Catalunya Nadal. I Andorra. Que vagi molt bona tarda i molt bon Nadal. Adéu-siau.